cada vegada menys valor. El que té més valor és tot el que hi ha al voltant de poder produir en la terra. Ja siguin les llavors en el cas dels transgènics, ja sigui els sistemes de rec, ja sigui el que sigui. Llavors, aquí tenim un problema d'adaptació, perquè tot el tema aquest del canvi climàtic ha vingut per quedar-se d'alguna manera, no? I per tant s'ha de fer una adaptació. La qüestió és qui tindrà capacitat financera i de decisió per fer aquesta transformació. Perquè ara, per exemple, estem veient com les grans productores de vi estan comprant terrenys al Prepirineu en previsió de que les vinyes hagin de pujar de cota, d'alçada, diríem, no? Llavors, aquí podria passar que si no es fa aquesta adaptació dirigida des dels poders públics i en la col·laboració dels pagesos que encara estan assentats sobre el terreny, es poden trobar que el mercat es desposseix de tot el que és de la seva propietat, per entendre'ns, vinguin grans empreses que són les que tindran capacitat financera per fer totes, i acabem amb la pagesia amb un sistema com el de la integració ramadera, que el que té la granja pràcticament només hi posa la mà d'obra, diríem, no?
Remata-m'ho, Francesc.
Aquest és un dels temes que necessitarien un programa sencer, perquè hi ha un problema, és que no tenim el termòmetre de país. Estaven uns canvis al país molt bèsties. I permeteu-me, ho direm una frase. Alcarràs, la pel·lícula, és un rèquiem per un món que ha mort. On hi ha la veritat és Suro, que és el conflicte. O sigui, hi ha un conflicte a la Terra, hi haurà un conflicte, o asbestes, vale? Parlo de ficció. I el conflicte és que són molts conflictes. Punt 1, responsabilitat individual de les persones. Jo sempre li dic als alcaldes, a molta gent, de dir, jo ja arreglaré la casa, però tu has de fer que arribi la carretera o el cable. Aquest és el pacte. Hi ha d'haver una responsabilitat individual de les persones i de les administracions. I després tenim molts problemes. Ho acabaves de dir tu. Aquí hi ha uns debats. Mira, quan plantes un molí de vent o plaques solars, això té coses... Allà estàs ocupant una terra que ja, mai, o sigui, ja no la podràs fer fèrtil, vale? I està ple de debats en aquest sentit, energètics, de qui viu als pobles i de quina manera s'ha de viure als pobles, si es pot viure d'una manera o no es pot viure d'una altra, qui són els pagesos del futur, que aquest és un altre tema. Per tant, diguem-ne, jo insisteixo a dir, no?, i crec que és molt interessant el que estaves apuntant, des del punt de vista que hem de veure que el país està esventrat, ple d'interrogants, i que no podem dimitir ningú d'aquests interrogants. I, per tant, jo crec que hem d'anar cap a una Catalunya confederal, que, de fet, és la inicial, que és la Catalunya com tal, i entendre que val el mateix un ciutadà de Barcelona que un ciutadà que viu en un poble, i entendre que poden dialogar i que hi ha una llengua. L'aigua és una llengua, el paisatge és una llengua, tot és una llengua, són canals de comunicació, per tant no podem veure com separat. Potser algunes distàncies físiques s'han trencat, però mentals no. I per tant hi ha d'haver infraestructures físiques, penseu en les carreteres, penseu en els trens. És una vergonya, l'autopista 2 és un crim contra la humanitat. Les carreteres del Pirineu són un crim contra la humanitat, els trens són un crim. És tard del mateix, agafeu la línia que va de Barcelona a Lleida per Targa. Això ho ha dit tothom, és del segle XIX. Això és molt greu, molt greu. Per tant, hi ha d'haver solució a tot això. Majories versus minories, no unes valen més que unes altres. Aquest és el futur, a Catalunya i a tot el món.
Les 10 i 4, un plaer com sempre escoltar-te, Francesc. Una abraçada ben
forta. A vosaltres, una abraçada molt forta. Vinga, bon dia.
Vinga, bon dia, m'agrada molt com a culminació d'aquesta mitja hora esplèndida. Les 10 i 4, fem una petita pausa i de seguida torno al carril del que dèiem, d'aquestes enquestes que es publiquen també avui a aquesta hora del matí als diaris.
RAC 1. Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RA, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri, ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Per avui, per demà, per ahir. Per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat. Per respirar millor, per circular millor, per viure i millor, per orgull. Per ciutat, per país. Per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Avui diumenge al Corte Inglés de Diagonal, Portal de l'Àngel i Plaça Catalunya obren per tu de 12 a 8 de la tarda.
Sí, sí, aquest estiu obren cada diumenge i festius.
Molt més temps i avantatges perquè facis les millors compres en moda, esports, llar, supermercat, electrònica.
Recorda, avui diumenge al Corte Inglés de Diagonal, Portal de l'Àngel i Plaça Catalunya obren per tu de 12 del matí a 8 de la tarda.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a la app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 6 minuts, avui acompanyats d'Arturo Puente, de Sara González, de Milagros Pérez Oliva i de Carles Fernández, amb guest star Francesc Canosa, que sempre és un gust sentir-lo. A veure, tornem al, a on estàvem al principi, després d'haver sentit el lapsus d'Albert Batlle dient Jordi Hereu, Jaume Collboni i a Xavier Trias dient foteu-vos, doncs si jo és Convergència, foteu-vos.
Foteu-vos.
Avui en... un parell d'enquestes que van a la línia del que hem estat explicant en les últimes setmanes. La de RAC1 de fa una setmana apuntava Jaume Collboni com a guanyador, però enganxat amb Xavier Trias i Tercer de Colau. La impressió que fa és que totes les, aquestes tres posicions són intercanviables, depèn de l'enquesta. O sigui, avui tenim la del diari Ara, que apunta una distància una miqueta més gran de Colau, la del Mundo, que apunta que és més Collboni qui va per davant. Bé, aparentment, entre 9 i 11 regidors, aquests tres. Poseu-hi el nom que vulgueu, clar. No? I a partir d'aquí, aquest és el nivell de frec a frec,
sí,
que no hem vist segurament mai en una cursa com la de la capital de Catalunya.
A tres no ho havíem vist, no. Jo crec que, vamos, crec que no s'havia vist mai a tres i tant a frec a frec. I a més que totes...
I tant de temps, frec a frec, eh?
Sí.
Va començar a quatre fa uns mesos, sí, i ha saltat un, aparentment, segons les enquestes, que és Ernest Maragall,
sí,
però el tres, frec a frec, continua, sí, estable en el temps.
Estan dins del marge d'error, tots, diguem-ne, i per tant les enquestes, bueno, pues depenen pues, el focus. És veritat que hi ha una... Jo per les enquestes, es detecta que sí que hi ha, sí que està havent una certa mobilització del votant de, del vot, a veure, un votant que seria de Colau, diguem-ne, però que seria un votant anti-pacte Junts-PSC, no? Sí que està havent una, això que jo crec que a la campanya dels comuns estaven una mica preocupats de aquest vot s'aixecarà o no s'aixecarà, s'acabarà aixecant. Sembla que algunes enquestes de darrera hora sí que comencen a capturar que podria haver una mena de polarització, de petita polarització. Ara bé, com que és a tres, com que per l'altra banda tampoc no hi ha un candidat clar, perquè és veritat que jo crec, a veure, jo crec que Jaume Collboni té molt a guanyar movent-se molt poc. És a dir, si Jaume Valls, i la candidatura de Valls Ciutadans al 2019 va treure, parlo de memòria, un 12, un, no, al voltant dels 12, perdoneu si són un 10 o un 13, però crec que prou ja. Aleshores, a res que pugui tenir, que Collboni pugui agafar d'això 3, 4, 5 punts, que és molt, molt probable, ja està, ja ho té fet, diguem-ne. I per tant, amb aquesta ajuda petita, ja Collboni podria superar-se, arribar primer. I si ja arriba primer, ho té tot molt fet. Per tant, jo crec que...
Valls va fer un 13.
Un 13.
13 punts.
Doncs hi parlava de memòria. Bueno, diguem-ne que, aleshores, amb això, jo crec que Collboni ho té molt guanyat. Ara bé, és veritat que la campanya aquesta que ha fet Trias, no? aquesta irrupció a la campanya, i jo crec que està posicionant-se molt bé com el candidat més anticolau, també li fa, no? li dona una forta entrada. Per tant, mentre que en aquest espai, diguem, en l'anticolauisme, que és una força poderosa a Barcelona, no hi ha un candidat clar, qui seria el millor, en l'altra banda sí, en l'altra banda és Colau. I per tant, aquesta polarització pot ser molt beneficiosa per Colau i no tant per l'altra banda on no hi ha un candidat clar. Jo crec que això és el que ara mateix el dibuix que estem fent. Ara bé, dit això, crec que tot és pactes. És a dir, aquí, tal com estan les enquestes, aquí el que anem a veure és les eleccions guanyaran el dia 29 o el dia 3, no?
Vull dir, el dia que deia ahir el Joan Serra, el bar.
Exacte.
Sí. O sigui, hi ha un partit, sí, un gol, i llavors tothom parat a veure la pantalla, a veure qui si val
coses,
o no val el gol.
Hi ha algunes coses sorprenents de la campanya, almenys a mi m'han sorprès, diríem, no?
Home, he llegit el teu article avui apuntant algunes de les qüestions al diari El País.
Sí, jo crec, per exemple, tu deies, només que agafés la meitat dels vots de Ciudadanos, Colboni ja l'ensobraria.
Sí. Sí.
Bueno, doncs, tenint en compte això, tenint en compte que porta un vent de cua fabulós,
fabulós,
perquè és la marca Sánchez, la marca Illa, la marca PSC, sí, que són marques que no només no necessita amagar-les, com Trias, sinó que les exhibeix i les exhibeix en gust.
Estan a l'alça.
Ha fet una bona campanya, jo crec. Ha fet una campanya bastant agressiva.
Encara que de campanya.
Bastant agressiva.
És que parla com si ja acabéssim, però una setmana.
No, però fins ara però dic, sí, escolta, sí, sí, sí. Sara, m'estàs interpretant bé o és per fer la guitza?
No, era ironia de que encara queden molts dies.
Vale. Sí, sí. No, jo dic que el que portem fins aquí, no sé què passarà, potser la Sara sap alguna cosa més, no? Però llavors, què passa? Amb tot aquest vent de cua, amb aquesta possibilitat de tenir un electorat que es desmorona i que, per tant, podia pensar, com és que va treure 8 regidors i està com a molt a 10? És a dir, és una pregunta que jo em faig. És una pregunta que em faig, és a dir, com...
Que et sembla que el creixement és petit.
Que és petit per les condicions tan favorables que d'entrada, deixa'm altra cosa, Trias. Trias va sortir com un tiro abans de la campanya. El
famós efecte Trias.
El famós efecte Trias. Del famós efecte Trias, home, és el que més ha progressat. Mm-hmm. Òbviament, a costa de Maragall, perquè té un 22-23% de vot que de Maragall, d'infidelitat, que se n'aniria, de trasbassament cap a Trias.
Estan parlant d'un més o menys duplicat, de fet, els vots, no? Perquè estan parlant que va tenir un 10 aproximadament, ara es parla de 19, exacte, 20, no? Pot ser 18...
Però que és quasi també mimètic la fuga d'Esquerra respecte cap a Trias, vull dir que tampoc no guanya gran cosa. Llavors, bueno, aquí... Llavors, Colau partia, com tots contra Colau, era partia d'una posició, inclús ella, jo recordo el primer debat que vam fer a la SER i al País, a ella se la veia incòmoda, se la veia tots contra ella. Quan ella havia intentat plantejar una campanya de confrontació amb Trias, dreta-esquerra, per entendre's?
Sí.
Això s'ha trencat en el moment que Collboni decideix sumar-se a l'anticolauisme, malgrat que ha estat en el govern.
Però no està malament, o sigui, parada Colau, ser el centre de l'anti, està fantàstic.
Bueno, jo el que volia... No, jo el que volia dir... Que,
tothom vol això, de fet.
Que aquesta situació crea aquestes paradoxes. Llavors, en aquesta paradoxa que semblaria que Trias, que aglutina el vot que abans era independentista, que no oblidem que va guanyar, va ser la llista més votada va ser la d'Ernest Maragall.
Sí.
Per tant, l'independentisme tenia aquí una força que recollir. Collboni, que tenia una altra força que recollir, i un vent de cua. Bé, i llavors Colau, que té el desgast de 8 anys de govern, la campanya bestial que se li ha fet per destruir la seva imatge. Que se li ha fet una campanya, en els debats, algunes de les intervencions dels partits més petits arriben a ser insultats per tots, també per Ernest Maragall, li han dit coses inacceptables. Bueno, i després de tota aquesta campanya, encara hi ha enquestes que li donen i la deixen, almenys en la mateixa posició que abans, pues no sé, no, jo penso que cuidado, perquè... No, cuidado en el sentit de que no fem massa aventurar-nos, perquè
molt difícil.
La realitat és absolutament...
Com acaba això?
No, jo recordava justament que queda encara una setmana de campanya, perquè seran aquesta setmana quan es decideixi entre el 25 i el 30% d'indecisos, acaben de decidir el vot aquesta setmana, i pot passar qualsevol cosa. És a dir, aquestes tres posicions, el que dèiem, es poden intercanviar i anirem veient enquestes que queden per publicar encara en les properes 48 hores, en què aquestes posicions van canviant. Però, recollint el guant del que deia la Mila, fa un parell de mesos, és veritat que per Trias i per Colau l'escenari ideal era que aquestes eleccions fossin cosa de dos. De posar sobre la taula dos projectes antagònics, recordem també que van anar a esmorzar junts, no? Estaven en un context de campanya que tots dos els interessava. El que no calculaven els comuns, i tampoc ho calculava Trias, és que això acabaria sent una cosa de tres. Que crec que aquí és la gran paradoxa per Jaume Collboni, perquè havent format part del govern municipal, resulta que s'erigeix en una força alternativa contra Colau, no?
No, és d'una habilitat extraordinària, eh?
Sí, sí.
Haver estat durant gairebé tot el mandat de Colau, no, els dos mandats.
Exacte,
Colau,
encara hi està.
Allà, i encara sent.
Exacte,
sent,
continua.
Encara sent.
Ahir Albert Batlle, quan parla,
poder
parla
ser oposició i alhora que tothom sàpiga que pot pactar. Sobretot, o sigui, és increïble.
Sobretot per com deixa la contradicció a Colau constantment. Això és una cosa que sí, sí, l'ha jugat, és a dir, Collboni l'ha jugat bé. És a dir, Colau té una contradicció interna, que és, estic convidant a tornar a formar part del meu, que ho ha de fer, perquè no té una altra, no, ha de dir el pacte d'esquerres, no?
Qui està fent una esmena a la totalitat.
Exacte, és a dir, estic convidant. De fet, va passar una cosa en un dels debats, ja no, m'he vist tants que no sé quin, però en un moment Colau, que va reivindicar Batlle, que és una cosa...
Sí, 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 sí. Bueno, perquè és un regidor de la seva...
Crec que va ser BTV.
BTV, sí.
És bona, aquesta.
Clar. Però que és clar.
I això... La seguretat va agafar la bandera de la
seguretat. I va dir, jo reivindico, va dir, que és el candidat, o sigui, és el de la llista de l'altre.
Però això, la intenció és capturar a Collboni, no? Si nosaltres som una mena de
pacte... Però a veure, però si tu tens un soci... Si tu tens un soci...
Si no he acabat, jo.
Acabeu Sara i Carles, és veritat. El Carles acaba.
Que en tot cas, si hi havia dubtes sobre si li passaria factura o no a Jaume Collboni el fet de sortir del govern el 23 de gener, que va ser quan va fer l'anunci, les enquestes apunten a que li ha sortit una jugada rentable, com a mínim.
Sí, sí.
I el PSC, que deia l'Arturo, en aquests moments doncs, el vent li juga a favor, és cert, perquè el que està fent és jugar a dues bandes. És a dir, un dia se'n va a Sarrià i treu a passejar l'escenari a Maria Eugènia Gay i diguem-ne que Collboni es posa la corbata, l'endemà es treu la corbata i se'n va a Sant Andreu i fa sortir a l'escenari a Lluís Rabell. I per una banda demana el vot moderat de l'ordre i de la seguretat i per una altra banda el que demana és el vot del progressista que està decebut a Ada Colau.
Vull dir que ell juga aquesta doble partida. I fins i tot la carta i la juga la de l'LGTBI.
Sí,
no?
Exacte.
És una altra carta que treu el damunt de la taula.
I l'últim que volia apuntar, arran de l'enquesta de l'Ara, perquè jo crec que aquí sí que aquesta enquesta apunta una novetat que no apunten la resta d'enquestes, que és l'entrada de la CUP.
Sí.
Perquè aquí si comences a fer sumes, ara surten escenaris que no havíem previst fins ara. Perquè aquí, Comuns, Esquerra i CUP sumarien 19, el mateix que PSC, Junts i PP. 19. I per la franja alta, Comuns, Esquerra i CUP sumarien 22.
Poden arribar, poden arribar a tenir majoria absoluta.
Exacte.
Això és molt important,
per sobre,
eh?
Sí. De la franja alta, de Comuns, de PSC, veure, Junts i PP, que es quedarien a 21.
Carles.
I això, res, simplement que si quedessin 19 a 19, Vox podria decidir, podria decantar la balança.
Mare meva.
I això seria una situació realment...
Però tu estàs fent 19 a 19, tenint en compte, per una banda, un
pacte... Que volguessin sumar Esquerra, Comuns i CUP, i que per una altra banda quedessin els altres.
De fet, ahir, sí, en la campanya, en el seu míting, apuntaven molt a prop de Comuns, la CUP. O sigui,
sí,
com molt
va ser el
més...
primer míting en què interpel·laven directament.
Exacte, però una sí, manera d'estirar la mà directament a Comuns.
Sí.
No tan saltant per la qüestió independentista, clar, si Esquerra, Junts, etcètera, no, als Comuns.
Sabent que es juguen la supervivència.
Sí. Recordem que la CUP, de fet, va estar a re d'entrar, o sigui, va estar un 1% de vots de poder entrar en les últimes eleccions.
Bé, jo diria que, diguem, hi ha un aspecte que no podem deixar de tenir present sempre, és que estem entre un 28 i un 30% d'indecisos.
Mm-hmm. Sí,
i per tant,
sí,
qualsevol pronòstic, diguem, està penjant d'un fil.
Exacte, és arriscadíssim.
Jo he fet l'exercici de veure, després de l'enquesta de el percentatge de vot que té Ada Colau respecte al 2019 és idèntic. Idèntic vol dir, fins i tot, en les dècimes. I el de Collboni varia dos o tres dècimes. Mm-hmm. Per tant, i també crec que en aquest cas l'argument del desgast de govern a mi no em convenç. Per què? Perquè la primera legislatura d'Ada Colau costa molt de recordar què va passar i què va fer. Perquè recordem que va governar en minoria, perquè no va haver-hi un altre acord, llavors va ser una legislatura... diguem que jo diria que si ara féssim allò, escolti, què va fer Ada Colau en la primera legislatura, era molt complicat.
Adaptar-se a la maquinària.
No, va ser un símbol de qui entra ja, fora de l'establishment.
Va governar 18 mesos amb el PSC,
Sí.
Que van trencar l'acord pel 155.
L'escenari
polític ha canviat moltíssim.
I també volia dir, tots són esclaus de l'hemeroteca. Tots. No se n'aguanta ni un. O sigui, mirava... per exemple, o sigui, el primer mandat d'Ada Colau, la Guàrdia Urbana, diguem, no era la seva millor amiga, es va desfer el tema de la Guàrdia Urbana d'antiavalots, tal, tal, no sé què,
i
el Tom Manta estava com estava, el Mobile no m'agrada, etc. Llavors, arriben, fa el pacte... I, clar, el Batlle li resol un problema, perquè ha descobert, després de 4 anys, que té un problema, i ve un senyor que es diu Batlle, que és el PSC, i per això el treu a... Trias, dient que jo no me presento perquè soy mayor i tal, però sí que és cert que ha complert el vaticini, el millor candidat que tenia l'òrbita Junts per presentar a Barcelona és
Home,
Trias.
Està claríssim.
Un altre candidat hagués tornat a fer un desastre. Res. Per tant, aquest funciona. I llavors també un aspecte que em sembla rellevant de remarcar és com Maragall i Esquerra Republicana, diguem, tornen a recuperar discursos, no? Perquè veuen, o sigui, al principi, no, això no passarà, ara ja no diuen això no passarà i seran tercers, per tant, tornen a recuperar discursos de la independència, ahir eren molt amb això, acusant a Junts de tenir cadires, els altres no sé què. Bé, quan es va trencar el govern, Pere Aragonès gairebé deia, per favor, Junts, no us n'aneu, tornem a seure. Vull dir, aquí la maroteca no n'aguanta ni un, ni un, diguem.
Clar, aquí...
I com a... L'última cosa, I com a colofó, jo diria també que els dos que han governat i que, per tant, estan en el record de la ciutadania de què ha passat a Barcelona, que és el senyor Collboni i la senyora de Colau, són allà mateix. Són allà mateix. I, per tant... Jo, el tema del desgast no em convenç per això, perquè dono per com descomptada la primera legislatura en el sentit de que la ciutadania no crec que recordi massa què va passar, llevat potser del tema del Tom Manta i alguna cosa més, però és molt simbòlic i no rellevant pel que és la ciutat, però en canvi sí retre comptes dels últims quatre anys. I els últims 4 anys han sigut el que han sigut. I els dos que ho han governat, els dos, estan allà mateix.
Sí.
Estan allà mateix. Per tant... Jo diria que els dos tenen uns votants absolutament fidels, que no se'n van enlloc i que segueixen aquí, i la resta són els que basculen entre una banda i una altra i que al principi doncs, un missatge d'independència i una onada grossa d'esquerra doncs, va afegir alguns regidors en l'opció Maragall, etc. No? Però com jo crec que tothom no, ha d'analitzar una mica no només la proposta d'ara, sinó... Efectivament, el dia 18 a la nit és el dia d'un aplaudiment. 28, perdó. Un aplaudiment, només. Un. I ja està. I deixem-ho córrer i ja veurem què fem. Això un. I l'altre, com, diguem, a veure, aspectes molt rellevants que han passat a la ciutat en aquests 4 anys passats, molt rellevants, que han transformat o modificat o empitjorat, digue-li com vulguis, la ciutat, però que són molt rellevants, no n'hi treuen rendiment, ni ho pateixen els dos partits que han estat a govern.
Mila, Arturo...
Jo, a mi m'interessa molt d'aquest tipus de coses les dinàmiques profundes, i això són més difícils de trobar, no?, les dinàmiques profundes. Però una de les més interessants és que l'èxit que heu assenyalat tots, tu, Arturo, i tu també, Sara, del Collboni, pot arribar a ser, segons com es decanti, la seva ruïna, en el sentit següent. En la confrontació Ada Colau Trias, dreta, esquerra, el triomf d'Ada Colau amb el seu soci de govern era el triomf de Collboni. Per entendre, si tu reivindiques una Barcelona progressista i l'obra de govern en la que tu has participat, tant Colau com Collboni, estàs reivindicant un govern d'esquerres, front d'una opció de dretes, que seria Trias amb qui fos, diríem, no? Llavors, clar, Collboni, al principi de la campanya, ha virat, perquè jo recordo que en els primers debats era menys beligerant en Colau, només feia que distanciar-se. Jo les illes superilles no tant, això no tant, això més altre, més turisme, més aeroport, etc. Però no feia una confrontació directa. A dir, jo no faré mai una cosa com la que ha fet Ada Colau, perquè entre les coses tampoc podia dir-ho perquè ells hi han participat. Llavors, què s'ha anat dibuixant al llarg d'aquest temps i amb aquesta estratègia de Collboni? Que en realitat Colau està davant de un possible govern de sociovergència.
Sí, sí, sí.
I
sí,
que és de sociovergència, però cuidado, més vergència que socio, en el sentit de que qui ha canviat de posició és Collboni. Collboni passa d'una proposta i d'una pràctica de govern progressista amb Ada Colau, que ells han modulat en els temes de seguretat, han fet... És a dir, no es pot dir que Colau no, que Collboni no hagi governat. Ha governat, home, i ha governat fort.
I és responsable de la part financera,
amb però, molta, exacte, i l'econòmica, i la part econòmica, sí, sí, ha fet una feina molt interessant, sí, sí, també, però, per cert, molt interessant en tot el tema de noves tecnologies,
etcètera. Per això etcètera. Sorprèn allò de desvincular-se quan ets
per això dic, la... I llavors tu te desvincules, dones versemblança a, que la, a la possibilitat de que Collboni personifiqui l'alternativa sociovergent, que no només seria per Barcelona, sinó que també seria una proposta per la resta de Catalunya, amb la qual, amb lo qual estàs dient-li a l'electorat progressista de veritat, entre els quals alguns també socialistes, que poden estar en aquests moments inquiets, de dir, però bueno, aquí volem una ciutat de dretes o d'esquerres. Mm. Si volguessin una ciutat d'esquerres, haurien de votar o la CUP, o Esquerra Republicana, o Colau. Quin seria el vot útil de tot aquest vot progressista? Jo crec que l'enquesta de l'Ara reflexa aquest moviment de fons. Fixa't, és una enquesta que està feta del 15 al 18 de maig. Per tant, és bastant més recent que totes les que hem publicat fins ara. I té 1.000 enquestes.
Jo també ho veia, això, eh? Que ha capturat un possible votant.
Però,
fixa't, però
també és veritat que hi ha una qüestió al voltant de del debat de dretes a esquerres.
Sí.
O sigui, fa temps que s'ha intoxicat a Catalunya per el debat de l'independentisme, no? A la que entra l'eix independentista, de cop, la dreta i l'esquerra...
Això és un moviment de fons, això és un gran moviment de fons.
És un gran moviment de fons, i després, afectat en el cas particular de Barcelona, jo tinc la impressió que el factor Colau també destarota aquesta idea de les dretes i les esquerres. Sí. Perquè hi ha gent d'esquerres que és anticolauista, sí, com a idea, sí, i gent de dretes que no li faria fàstics a pactar amb algú d'esquerres amb tal de fer fora Colau. D'aquí la cosa, la idea aquesta del pastís que dèiem anticolauista, que tothom ha volgut anar a buscar per veure, sí, quina part d'això, sí, em puc emportar cap a casa.
I perquè venia, i perquè s'ha creat aquest mantra i aquest marc mental de l'anticolauisme. Però llavors això també, jo crec que amb aquesta, per exemple, la rumba aquesta que han fet en la campanya, no?
Qui no ha fet? Qui
tothom fa rumba. Com deien els autobús en campanya, una altra rumba.
Estava parlant de Colau. No, la rumba aquesta de tot és culpa de la Colau.
Sí, jo, a mi, una de les qüestions que m'interessa de ja, després de parlar de tot això, una de les qüestions que més m'interessa és com, què passa a dins dels partits, que això és també molt interessant. És a dir, que Trias guanyi, per exemple, que Trias tregui un bon... El bon resultat està descomptat, però ara veurem, no?, si arriba primer o si té capacitat de fins i tot de ser alcalde o de decidir-ho, en fi. Això canvia molt les dinàmiques internes dins de Junts, eh? I això té un efecte.
Sí, sí, sí.
Però passa el mateix, per exemple, al PSC. El PSC, aquesta és l'oportunitat de Collboni. O arriba o no arriba. I si no arriba, passaran coses a dins, coses a dins del PSC. Sí, no només, sí, de Barcelona, sinó...
Tots hi juguen molt. Tots estan al bord d'un atac de nervis.
Per Esquerra Republicana, aquestes eleccions són clau. És a dir, si Esquerra Republicana està governant en solitari el govern de la Generalitat, pensaven que tindria molts problemes i de moment encara aguanten, no? Però
amb un suport del qual es renega d'una manera explicitíssima,
sí, coses raríssimes,
i que és un suport com el senyor Illa, que li ha salvat la vida, i els, sí, comuns, que li han salvat l'altra, sí, meitat de la vida, i que escoltes els mítings i el PSC és el dimoni el més dimoni pelut que puguis tenir, sí, puguis tenir a davant,
i Colau també,
i els comuns. Per tant, és per això que deia jo,
no,
que
no,
quan
no,
s'ha,
sí,
de votar...
És irregular, aquest, o sigui, aquesta crítica cap a el que fa 4 anys era la crítica als partits del 155,
sí, sí,
bueno, 4 anys, no, fa menys,
no, menys.
Ara ja és... De tant en tant, és una mica aquest gent convergent d'assenyar una miqueta, bueno, i després d'amagar-ho.
Fa 4 anys hi havia la crítica
tothom,
del 155,
de fet,
però es va fer el pacte de l'alimentació.
Sí, 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 sí. L'altre eix és el de qui busca... Hi ha el pastís de l'anticolauisme per un cantó, i hi ha el pastís del convergent. O sigui, el PSC està sent convergent, clarament.
Clarament.
I Esquerra Republicana està sent convergent, clarament.
Sí. Bueno,
i d'aquí Tria surt i diu, això... us foteu els convergents.
Convergència
és
ell. O sigui, sí, sí.
Clar, que ja, sí, el catxo al party aquest que sempre s'ha dit, tothom l'està buscant, també.
Clar. però perdó, sí, no, per acabar. És a dir, que per exemple, que per Esquerra és claríssim, es lligiran les eleccions en clau nacional, passi el que passi, i es lligiran no només les de tota Catalunya, no? Alcaldia, regidors, no sé què fa. Es lligiran les de Barcelona. Un mal resultat de
Tarragona. Tarragona.
I també ja està, diguem-ne, Tarragona i Lleida.
I Lleida.
Sí, però Lleida,
Esquerra, diguem... Esquerra sí, està fent una cosa que li fa molta gràcia, que és dir, que està molt centrat en l'àrea metropolitana, quan les dues places que es juga forta a forta no estan cap de les dues. Són Lleida i Tarragona, sobretot. Hi ha alguna cosa més. Però, i, és a dir, per tots els partits, pels comuns, vida o mort. És a dir, o alcaldia, o alcaldia, o mort. Vull dir que per tothom...
No, no, no solament això, sinó la projecció de Yolanda Díaz de sumar a Espanya.
Per tothom, és cert, passa que és veritat que en el cas dels comuns és que perden la seva gran quota i quasi única de poder, més enllà de les altres cinc alcaldies emblemàtiques que tenen des del Prat o Santa Perpètua, de la Mogó o de Montornès. És a dir, per ells sí que haver jugat l'hiperlideratge d'Ada Colau és un tot o res. No s'ha preparat un relleu vuit anys després.
Podria passar, Sara, perdó, podria passar que Colau es retiri...
Però això és especular, eh?
No, és especular. Però que veiéssim un govern... Comuns, PSC, que sigui Martí Colboni, que són els que després van presentar a les primàries del PSC a l'any 2014.
Home, és molt difícil que Colau, sent segona i amb un alcalde Collboni, amb un pacte, es quedi.
No, i podria entrar també Ernest Maragall i ja tindríem tres persones del PSC governant juntes.
Sí, és que dèieu ara, tothom convergenteja amb més candidats i excandidats del PSC que mai, en diferents
formacions polítiques. Tot això era PSC abans, no? Tot això era Campo.
De totes maneres, a mi em sembla significatiu que l'any 2019 hi havia uns vetos creuats claríssims entre Junts i Esquerra amb el PSC, i aquests vetos s'han desfet en 4 anys. I en bona part venen de, i ho dèiem la setmana passada, Salvador Illa va començar a llaurar el terreny que avui tenim amb el pacte de la Diputació, el 2019, i després hem vist com els blocs es trencaven al Parlament amb l'acord de pressupostos d'Esquerra pactant amb PSC i Comuns. Pel PSC, en aquestes eleccions municipals a Barcelona, és una prioritat que Ada Colau no sigui alcaldessa. És una prioritat. Per tant, vol un canvi de paradigma dels pactes. I quan tu li preguntes a Jaume Collboni amb qui pactarà, si pactarà a dreta o a esquerra, no es mulla, però sí que posa condicions sobre la taula. I una de les condicions és que s'accepti l'ampliació de l'aeroport del Prat. I això és un anatema pels comuns, i això ho sap perfectament el senyor Collboni. Per tant, una mica, la via oberta a un pacte que fins ara no s'ha produït a Barcelona, que és una possible entesa amb Junts, és real.
Sí, és real. Real.
I això ha obligat també els comuns a canviar la seva estratègia de campanya, perquè Ada Colau va arrencar confrontant directament amb Trias, i ara el missatge al centre, més aviat en els socialistes, advertint d'aquest pacte que es pot produir i que efectivament és real. I sí, a nivell de més enllà de Barcelona, en el cas de Tarragona, el PSC no ha deixat mai de ser la força més votada, ja ho va ser també el 2019, però diguem-ne que van fer el pacte que li van poder prendre al senyor Ballesteros l'alcaldia. Sí. Aquesta vegada sí que serà més difícil repetir el pacte. En canvi, a Lleida, en el cas que el PSC torni a quedar primer, Esquerra i Junts allà encara tenen unes aliances molt robustes, malgrat que ha sigut un govern amb dimissions, amb expulsions, vull dir, ha estat un govern molt convuls. Però allà sí que el PSC és més difícil que pugui recuperar aquesta alcaldia que havia tingut 40 anys. I en el cas de Girona, Sílvia Paneque sí que és veritat que va a l'alça, que sembla que Gemma Geis no s'acaba de sortir amb aquesta campanya. És difícil que hi hagi una alcaldia del PSC allà. El que pot ser és que hi hagi un acord de la mateixa naturalesa que el de Sant Cugat del Vallès, correcte, o Figueres, que per cert són aliances que totes tres, les tres parts, voldrien repetir si sumen. Cugat, vull dir que amb això també veiem com l'aritmètica que jugarà el PSC serà en funció d'on. Que a Barcelona tranquil·lament...
Que és amb la CUP.
Exacte, que a Barcelona tranquil·lament pot entendre's amb Junts, i en altres ciutats pots entendre's amb Esquerra Republicana.
I no em dit res de Badalona, que aquí haurem de passar el bar també, perquè sembla bastant clar qui guanya, però no qui guanya.
No majoria absoluta, però estarem amb el de sempre, la presentació de l'Esquerra i els pactes impossibles.
Aquí és on determinats discursos d'escolti, vostè respectarà la llista més votada? Fan flacció llavors a altres llocs. Sí. Jo de l'enquesta voldria dir una cosa, jo, com que no hi entenc, però algun especialista en això, l'enquesta de l'ara és telemàtica 100%. Llavors, jo no sé si això diguem, jo quan hi he parlat em diuen, sempre em diuen, home, si pots combinar telèfon i telemàtic, sempre millor, perquè tal, no ho acabo de saber, però no sé si això afecta. És cert que la gent
el perfil, vols dir?
Sí, que la gent de més edat, és cert que dona suports, doncs, a llistes electorals més, o sigui, Trias té més suport entre la gent gran que la jove, Ada Colau més entre els joves, això està clar, però bueno, aquest detall, no sé, jo crec que segur que dona... I ho dic perquè anem d'un punt amunt un punt avall.
Sí, sí.
Perquè, clar, si fossin 6 punts no tindria res a veure això, però això, un altre. Clar, Ernest Maragall ha aprovat tots els pressupostos de l'Ajuntament.
Tots. Sí. No s'ha deixat un.
I el tercer el va rebutjar i li va dir el nom del porc al pressupost i 3 dies després es va enfilar al faristol del Parlament. Total. I es va menjar un gripau còsmic.
I aquí va començar però quan el declivi d'Esquerra, sí, que ara detecta
les enquestes. Això és el que Ada Colau fa servir a cada debat. Sí. I que els noqueja.
Clar.
Perquè a dreta i a esquerra els hi agraeix la feina.
Clar.
No?
Però és que això, si fixa't en el cas de Maragall, vull que ens col·loquem el 2019, si és que aquella nit electoral i els dies posteriors Maragall semblava que no podria entendre's mai amb Colau per lo que li acabava de fer.
Clar,
perquè era terrible, final, perquè li havien robat l'alcaldia.
El dia abans encara estava allà intentant. El que deia de les contradiccions. Collboni, aquesta setmana passada ha fet una entrevista on diu quan es perd es va a l'oposició, sí, i jo no marxaré de l'Ajuntament. Bé, doncs vostè va perdre la legislatura passada i està al govern. No acaba d'aguantar-se segons què. Collboni, també ho vaig buscar. 2019, tuit. És impresentable, no és possible que el 60% de la població de Barcelona no vulgui Ada Colau. Enquestes actuals. El 60% de la població de Barcelona vol que aquest govern canviï. Al final, ens movem allà mateix. Ens movem i accepta que cobrirem la Ronda de Dalt. Que això sí que és un fet, allò, que te pots imaginar com serà. Llavors, construir vivendes aquí, venga, no? A veure quin fa més.
No.
Parlo en general, vale, de propostes de... Dius, què han proposat, no? Pues cobrir la Ronda de Dalt. Què més? Construir vivendes. Vale. Quantes? Aquí et perds, no?
Vall de números.
No sé,
Vall de números.
I tots
aquí
són com molt subestero i molt vall de números. I això, per mi, té moltíssim a veure amb què tothom pensa el dia 29.
És això. Ah.
Perquè quan tu poses una condició, no? Que digui, no sé, si ara hi hagués un partit dels 3 i més un que hagués dit no, la Ronda de Dalt no es cobreix, imagina que el 29 has de pactar i tens la Ronda de Dalt per cobrir, que sí, això és l'aeroport que deies tu abans, sí, ara. Això és l'aeroport.
A mi em sembla molt significatiu que hagis mencionat aquests pressupostos del 2021 que Ernest Maragall es va literalment empassar. El gripau més gran que s'han passat.
I a més ho va reconèixer, que se l'empassava.
Sí, sí, el seu declivi comença quan els comuns posen com a condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat que a canvi Esquerra doni suport als de Barcelona i aquí Esquerra cedeix. Aquí comença el seu declivi. Perquè el seu pla era del 2021, després dels anys de la pandèmia, no? En què pot estar més justificat.
Correcte.
Que tot doni suport, sí, al govern municipal. Doncs a partir del 2021 l'estratègia d'Esquerra era, d'acord, ara anem a confrontar el model d'Ada Colau i a explicar quin és el nostre per convertir-nos en alternativa. En el moment en què en 72 hores es menja aquell vot, la seva oportunitat de ser alternativa se'n va en orris.
Així és.
I cau en no res.
És així, exactament.
I ara Esquerra es troba amb moltíssimes dificultats per erigir-se en alternativa d'una alcaldessa a la qual ha donat suport 100% fins al final.
Però
resulta creïble. I de fet, moltes propostes que posa sobre la taula Esquerra s'assemblen molt, moltíssim a la dels comuns i costa molt diferenciar què està defensant, quin model de ciutat està defensant
el problema,
Esquerra respecte als comuns.
Però jo crec que el problema principal de Maragall ha sigut la irrupció de Trias, fonamentalment.
Aquest és un, i l'altre...
I l'altre, el model de ciutat, sí, que ha defensat fins ara, que
si
és molt difícil,
ser, és a dir,
és increïble, però el model, que sigui molt alternatiu.
Si Maragall pogués
però si no s'hagués presentat Trias i Junts s'hagués tingut un candidat, sí, a no dir, diríem...
Que... També fa un any els comuns els hi anava fatal. Les, sí, enquestes, fins que es va presentar Trias. Trias també ha revifat a Colau.
10 i 38, ho hauré de deixar aquí. És que boca, Arturo, no, bueno.
Conveni.
Conveni, exacte, si no se'm queixarà aquí el sindicalero. Moltíssimes gràcies per ser-hi un cop més. Diumenge que ve eleccions. Dissabte, jornada de reflexió, què?
Som-hi.
Som-hi, som-hi. Allà. Ui, la porra! Ui, la porra!
Hem de fer la porra.
Te l'heu de deixar aquí muntada.
Clar, aquí l'audiència ha de saber que entre tots farem una porra amb sobre.
Ah, entre tots, eh?
Sí.
La pactareu?
No, cadascú la seva.
No us haguéssim posat, vamos, d'acord, mai de la vida.
Anirà amb sobre.
Anirà amb sobre, vale. Ui, ok.
Anirà amb sobre.
Amb sobre hi ha 5 horets.
No, 5 horets, no, home, per favor. 5 minuts i 3 quarts d'onze, bueno, ja us ho fareu si voleu fer coses subterrànies vosaltres mateixos.
Ens reduirà el conveni, que d'aquí ja 10 minuts, nen. Ja 10 minuts de negociació.
Arturo Puente, Sara González, Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández i Jordi Areu. Moltes gràcies per venir.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària, en ferri, amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Great snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de Cavieroli Drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la Cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyo i cervesa artesana gratisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Xulong.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 100 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, per el Laureano, que és mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què dius? Vine cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Només els caps de setmana, Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
3 minuts i arribarem a 3 quarts d'11 del matí. Ens acompanya ja la Llucia Ramis. Què tal, Llucia? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Zanon, bon dia.
Bon dia.
Poseu-m'ho fàcil que vaig espès avui, eh?
Avui és molt fàcil.
Avui és fàcil?
Jo crec que sí.
Bueno, també poden ajudar la gent que últimament m'estan ajudant bastant. Hi ha dies que callen com a d'això, per fer-me quedar en ridícul. Però bueno, ja sabeu que anem a jugar a les paraules encadenades amb la Llucia Ramis i el Carlos Zanon. Es llancen paraules una a l'altra que acaben o que comencen amb la lletra del que acaba l'anterior, i la idea és posar-me en ridícul a mi perquè no endevini quin és el concepte.
No és aquesta la idea.
Sí, sí,
la idea és que
últimament és aquesta
la idea. L'encertis, però...
però complicant-me la vida. Ah, que no sé qui li toca, per cert.
Començo jo.
Tu, vale.
Bundó.
Què passa?
És la primera paraula.
Sí, home.
Sí.
Oh, que maco, eh? Ja per veuràs, t'agradarà.
Per què, maco?
Bueno, però ja veuràs. Ja et dic la paraula, ja, si vols.
Bundó. Bundó.
Oferir.
Bundó, oferir.
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 Amb la R.
Robin Hood.
Robin Hood.
No et queixaràs,
si
eh?
No hi ha res.
No et queixaràs, eh?
Jo tinc alguna cosa a veure amb Robin Hood.
Sherwood. Amb la D.
Amb la D.
Dòcil.
Dòcil?
Dòcil. No hi estic d'acord. Bueno. Després ho discutirem.
Vale. No, no. Amb la L.
Lliri.
Lliri?
Amb això sí, no?
Però què tinc a veure jo amb els dòcils, els lliris i el Robin Hood? Jo de veritat no entenc, eh? El lliri a la mà.
A veure, hòstia...
Hi ha un oient que ja ha llançat una cosa, eh?
Ah, sí?
Sí.
Què ha dit?
Amb tres paraules hi ha quatre. Generositat, ha dit.
No.
Quasi, però no.
És de casa teva, no? Qui ha escrit això?
Família.
Família, no?
És el meu cosí.
Va per aquí la cosa.
Hi ha més oients, que estan llançant coses.
Va per aquí la cosa.
Vale.
Amabilitat.
No.
Bueno, no en dic més perquè...
Però va per aquí, va per aquí, va per aquí.
Va per aquí, a veure.
Interessant.
Interessant.
Sí,
és un concepte. Jo el lliri i l'interessant...
És un concepte interessant. És un concepte.
Ah, el concepte. Clar, és interessant. Vale.
Interessant. No, i la cosa en si també és
també,
interessant.
També, sí.
Tendresa.
Està quedant molt cursi, És cursi la paraula?
Va.
Depèn.
Té mala fama, diguem.
Ah, sí, té mala fama.
És la fama que té la paraula. Sí. Però la posarem en qüestió.
Mira, jo lo de cursi ara ho arreglaré. Amor.
Amor.
Però bastant cursi.
Mira, ho arreglo.
Hi ha un oient que diu ingenu.
No.
Bueno, amor ruc.
Amor ruc.
Ruc. Ruc?
Va, per favor.
No, però tu cerca.
Jo no ho veig, ingenu, no ho estic veient.
Tu agafa ingenuïtat.
Perquè tots són aquests... O sigui, són paraules així de cotó, de
no,
cotó fluix.
Però totes
o sigui,
aquestes...
esteu dient paraules... Generós, amable...
Què és tot això, junt?
No sé, què és això.
I afegit a la ingenuïtat. Afegit al ruc.
No sé, queda alguna paraula o ja
sí,
no?
Sí, una, definitiva.
Amb la C.
Calçasses.
Va.
Robin Hood, noi, calçasses.
Robin, si nos estàs escuchant, ets un calçasses.
Junta tot això i tens la paraula.
Jo vaig seguint el que em diuen els oients, Naïf.
És que va per aquí.
Bueno, va per aquí, però llavors què és? Diu bondat, diu.
Sí, senyor.
Ah, bondat. Bondó, bondat.
No perquè jo sigui bondador, sinó per cognom.
No, absolut. Vale. For the fun seems to be the ideal.
Yes, the good life. Qui l'ha encertat?
Mira, l'ha encertat... És que ara he perdut el fil. L'ha encertat la Marta.
Enhorabona, Marta.
Bona, Marta. Ets bona.
El concepte és interessant, de la bondat, sí?
Sí, home.
Té mala fama, teniu tota la raó.
Té mala fama.
Què és això que estem sentint?
Bé, doncs aquesta és una extraordinària pianista i cantant que es diu, una senyora ja molt veterana, que es diu Shirley Hall. I aquesta cançó que es diu The Good Life no parla pròpiament del concepte de bondat que volíem parlar amb la Lucía i jo aquest matí, sinó que des d'un punt de vista interessant, no? Què és una bona vida? Aquí parla d'una bona vida divertida que en el fons amaga una tristor o que la teva vida en el fons és buida, no? És a dir, la bona vida a vegada còmoda i tranquil·la és una impostura, perquè per ser feliç no t'has d'acomiadar i no has de ser bo, sinó que t'has d'arriscar, t'has d'equivocar. Amb això, doncs, bueno, volíem...
Primera qüestió.
Perdona, però llavors és un concepte trampós, el de bona vida.
Sí, evidentment, aquí en aquesta cançó tu tens una bona vida, però en el fons
no ho és, precisament perquè
si
és bona.
Si jo dic que t'estimo, te'n recordes de mi i aleshores no és tan bona. És una vida còmoda, una vida protegida, però no és una bona vida.
És que jo crec, a veure, primera qüestió, la serenor seria una forma de felicitat, arribar a la serenor.
És bona aquesta.
Bueno, serenor, harmonia, control de les emocions.
La calma.
Perquè estàs bé amb tu mateix, no? I llavors estar bé amb tu mateix és perquè et tractes bé. Mm. I per tant ets bo amb tu mateix. Bondat aplicada a un mateix. Això seria la serenor i la felicitat. O sigui, estaria completament en desacord amb Shirley Horn.
Sí, bueno, i de fet hi ha aquesta maledicció xinesa que diu que tinguis una vida interessant. Mm-hmm. És una maledicció, és a dir, que et passin moltes coses interessants.
La qüestió és que avui, moltes vegades en aquest programa, intentam anar a l'arrel de la paraula perquè ens ajuda a saber de què xerram.
Sí.
Però no és el cas de bondat.
Per què?
Perquè és un terme abstracte, que ve del llatí bonus. Bonus, bondat, bondó. I seria la qualitat del que és bo.
Sóc el vostre bonus.
Sí, exacte. Bonus la qualitat track. Del que és bo. Però què significa track. Això? Fins aquí hem arribat. No, no hi ha res més.
Va, no hi ha tanta profunditat.
No té més gràcia, no?
Sí, bueno, a veure, és que quan parlem d'això té d'una banda una vessant moral, evident, i també d'una cosa...
El fet de ser bo.
Sí, però també d'una cosa satisfactòria, quan una cosa és bona, quan un artista és bo, és a dir, l'estàs dient que reuneix unes virtuts que els apropen a allò que es considera perfecte i adequat. Aleshores, per això diguem que és un concepte molt interessant.
Tampoc no queda clar què vol dir ser bo avui,
Ja, bueno, però, no, avui sí, mai, no, sí. És a dir, bo no significa èxit, però a vegades sí.
Sí, però el que vull dir és que
hi ha... Què és una persona bona? Clar, una bona persona què és?
No, i sempre, fins i tot, si ens poséssim d'acord que és una bona persona, agrada, d'entrada, o sigui, és bona persona, ostres, tu... Però sempre hi ha alguna cosa al darrere, no? Com de, no pot ser tan bo, o fins i tot hi ha una taca estranya, sospitosa...
Però jo crec que és més el nostre cinisme. És a dir, nosaltres no podem admetre que algú sigui bo. Clar. És a dir, per sentir-nos nosaltres bé, necessitem que hi hagi alguna taca. I estem més disposats a creure que darrere d'aquesta façana de bondat hi ha alguna cosa
que, no va.
Que al revés. Mm-hmm. Que al revés, que realment...
Si creiem més en la dolenteria que en la bondat, d'alguna manera.
Sí, perquè
és més humana.
De la mateixa manera que creiem quan algú fa alguna cosa excepcional, un llibre, quan diu, no és un plagi, ah, ja, uf, menys mal.
Et calma, no?
Pensa que era un geni.
No, però és vera que el filòsof Joubert deia que ser bo és estimar la gent més del que mereix. Això seria una
ser bo és estimar més del que es mereix una persona. Hosti, sí. És bona aquesta.
I després Kapuscinski, aquesta és una frase que s'ha repetit sovint, no? Que per ser un bon periodista has de ser bona persona.
Això diuen, sí.
Realment és així. perquè al capdavall un bon periodista ha de ficar els nassos allà on no els hi vol ficar ningú. I qui fica els nassos en aquesta brutó? No? Vull dir...
Crec, o sigui...
Has de ficar-te a llocs que ningú... Una bona persona no s'hi ficaria.
Clar. Jo crec que el fons de la cosa de Kapuscinski és que està dient que hi ha d'haver-hi un criteri d'honestedat en el fons.
Sí.
Que és la vàlua d'un periodista, perquè si un periodista no és honest, deixa de ser periodista, no? Llavors, l'honestedat barra bondat...
Però és
perquè,
que
si no...
pot ser molt honest i ser mala persona. Per què hauria d'anar lligada una cosa amb l'altra?
Ja. Yeah.
No?
No, perquè la honestitat està lligada a la virtut. És
clar,
a dir,
és una virtut moral.
Tu estàs en línia amb el que tu creus, i aleshores és honest en aquest sentit. Evidentment, pot ser honest, està alineat amb una cosa que sigui negativa, no? Però,
sí.
Però en principi, l'honestitat és que tu t'enfrontes davant d'un món que t'està demanant que siguis corrupte. Que
sí, però si tu treus aquesta corrupció a la llum... t'hi has hagut de ficar. Ja. Llavors, la bona gent no es fica segons quins llocs, no? No remena segons
això
quines coses.
Sants, que...
No toca segons que... No sé.
I després no hi ha aquesta cosa que a vegades penses que les persones de veritat bones no saps que són bones perquè no t'expliquen el que fan.
Bé, després hi ha la superioritat moral de la bondat que
no, però,
és molt irritant. Eh?
Sí, però per exemple, si tu ets bo...
No ho dius.
En el moment que ho dius ja tens
no
un interès.
Ara...
La bondat és desinteressada, és a dir, si tu ho dius és perquè tens un interès que em mireu com que sóc una persona que dono molts diners a, jo que sé, a Càritas, no?, per exemple. Però la bondat ha de ser desinteressada i anònima.
No, és que a més això és vanitat, no?, exacte. Aquesta cosa de jo sóc bona persona. Això no ho diuen les bones persones, entre d'altres raons, perquè ningú vol que li diguin que és una bona persona. Saps allò que et diuen, ets un sol? Aquella persona que t'agrada va i et diu, ets un sol, ets superbona tia, saps? Ets superbon tia, saps? El típic amic
doncs
aquell.
No vull ser bona
no
persona.
Vull no? Ser bona persona. Tu no vols ser bona persona,
perquè
ningú vol ser bona persona.
M'estàs apartant del mercat perquè sóc bona persona.
T'enamores d'una bona persona?
No.
És que clar, és aquell amic, no?, en qui sempre pots recórrer, qui li pots explicar la teva vida, el pagar fanta, saps?
Ara.
Això és la bona persona, ningú vol ser bona persona.
Sí, sí.
I a més té molt mala fama ser bona persona.
Sí, sí, sí.
Ara m'ha vingut al cap una cançó de Golpes Bajos que era no se ama lo sumiso, simplemente se le quiere, no? En aquest sentit que la gent bona diu, hòstia, aquesta persona et convindria, és molt bona, si te'l pots estimar, però probablement no
és guai, no? No és guai.
Clar, és que algú que digui públicament que és bona persona és perillós, no?
N'hem sentit uns quants, últimament.
Ja, a vegades passa, no? Fins i tot amb... Bueno, circumstàncies diverses, que algú diu, no?
No, i després crec que era Pla que deia que interpretar amb la bondat dels altres depenent de com ens tractin a nosaltres. És a dir, que ens posàvem en el centre i segons com ens tractin el descriurem d'una manera o d'una altra.
No, i aquella cosa de la... que tu detectes la bondat d'una persona depenent de com es dirigeix a les persones que jeràrquicament estan per sota seu, no?
Ah,
o sigui, la idea aquella de que detectaràs que algú és millor o pitjor depenent de com tracta els cambrers d'un restaurant quan hi va com a client, no?
Sí. Jo crec que la bona persona és justament aquella que és capaç d'entendre la maldat. és capaç d'entendre per què una persona actua d'una manera dolenta, no? I llavors no pensarà mai que està per sobre d'aquella persona, perquè està pensarà, bé. Està actuant d'aquesta manera per una mancança emocional, per una mancança educacional, per una mancança de formació, i en canvi jo he tingut la sort o el privilegi de no tenir aquesta mancança i tenc la possibilitat de no actuar així.
I si les bones persones només existeixen perquè hi ha un altre que diu que són bones persones? O sigui, una bona persona no és que no reconegui cap a fora, sinó que no ho creurà ni tan sols ella, no? Ja, algú però... que és bo, és probable que no pensi, és que jo soc bona persona.
No, però si tens consciència, jo crec que ens anem apropant a un concepte molt interessant. Jo crec que la bondat està bastant renyida amb la intel·ligència.
Oi!
No! Oi, al contrari, és un signe d'intel·ligència.
No, no, no. Oi, jo oi, el que no. Acabes de fer aquí ara.
No. És a dir, o sigui, és veritat que si és molt bo, sembles idiota a vegades, o et diuen, mira, és tan bo que sembla
curtet. Ets un
curtet,
tros de pa, no? Exacte. Sí.
Però jo crec ets que... massa bo.
Sí, però jo crec que en el moment que tu ets conscient dels teus actes o valores les teves accions, és a dir, en aquest sentit, considerem que ja no, ja estem afegint una cosa que és la intel·ligència, la percepció de si mateix, que jo crec que t'allunya de la idea d'això de la bondat, no? I fins i tot ja et dic que, a veure, crec que està molt a prop, no sé, pensem en qualsevol persona que considerem com la persona més bona, no? Mm-hmm.
No, hi ha una mena de pacte general que es diu Teresa de Calcuta, no? Sí. Però jo recordo que els execrables van agafar i van dir que potser era el pitjor execrable que s'havien trobat.
Sí?
T'ho dic de veritat. Va ser increïble aquell dia.
La van destrossar.
Però jo crec que són dolents, ells.
Bueno, sí, ells també, ells també. And I'm feeling good. Fantàstica, Nina Simón.
Sí, sí, i aquesta cançó és de començar bé el dia. Sí. El Feeling Good, que també, bueno, per una miqueta per sortir d'aquest concepte que tan interessant com la bondat, és a dir, que les coses les trobem bones, que són harmòniques, és a dir, però per exemple, ens agrada tenir coses harmòniques, ens agrada que tot funcioni, però per què no ens agrada que ens diguin que són bons? Mm.
Perquè hi té mala fama.
Clar.
Jo crec que, a veure... Ser dolent fa mandra.
Ser dolent fa mandra?
Sí, perquè...
Home, requereix un esforç.
Generes molt malestar al teu voltant.
Ja.
I en canvi, ser bo a una persona és molt difícil en un món que està fet per les persones sense escrúpols.
Mm-hmm.
No? Si tot està pensat per la gent que és dolenta i per la gent egoista i per la gent que no pensa en els altres, és molt difícil ser bona persona perquè vas en contra de tothom. I a sobre, aquesta mala fama que té la bondat perquè te consideren, doncs, això, no? Un ruc, te consideren que ets beneit...
O que no entens el món, perquè si ets bo és perquè no entens les regles que funcionen, no?, en aquest nostre sistema.
Sí, perquè a més tu t'esforces, no?, per fer les coses ben fetes i per sistemàticament contra els aprofitats i penses, clar, jo puc estar en pau a mi mateix perquè estic responent en els meus principis, però si després la resta del planeta no es posa de la meva banda, m'aquest tot sol. Ara bé, hi ha un afegit en això, que és el que comentaves tu abans, que se relaciona la bondat amb ser poc intel·ligent, que trob que és tot el contrari, i a més, pens que ser bona persona és molt més interessant que ser mala persona. Pensava en David, el nom.
Estava pensant en ell mateix.
Ai, senyor.
Déu meu. No, és monomiós, però té una vida molt interessant.
Vale, no sé, ara sí que m'has deixat...
Ara t'has perdut, eh?
No, però per exemple, jo, ara que estaves això, o sigui, el món és complex...
Mai hauria pensat que en aquest espai ja es pronunciaria la frase pensem en David, el nom.
No, exacte, però com a bondat, eh? Com a bondat. No, però, a veure, però pensem... Ara,
soy mil
una societat que tothom fos David, el nom...
Uímelo.
No, però una societat...
I sempre estoy de buen humor.
Una societat que fos David, el nom, col·lapsaria.
Calla, tia, David. Calla, tia.
Tothom va plorar amb la darrera escena de David, el nom. Llavors, alguna cosa ens devia...
A veure, però la veritat és que una societat que tothom estigués amb una majoria d'homes i dones bones, amb una vida alineada amb el que creuen, col·lapsaria. És a dir, la vida és complexa, o sigui, són inhàbils. És a dir, no sé, Jesucrist amb el teu, jo que sé, si fos el president de la teva escala, no posaríeu ascensor mai. Vull dir que has de tenir una mena de qüestió de... No pots anar així. Aleshores, per això dic que està bé que hi hagi gent bona i està bé que assisteixin, que facin coses, però jo crec que el món demana més gent dolenta o és complexa o gent intel·ligent.
Ara que has citat a Jesucrist, la idea de que David el Nomo en el mateix espai, la idea de que la religió marca... és com marca els criteris morals que et converteixen en bon dolent i que premia d'alguna manera la bondat.
Però no les premia, perquè al final la imatge és que això, no? Que ser bo no té gràcia.
Però vas al cel, o sigui, és la vida eterna.
Hi ha un premi, al final.
Un premi.
No?
Ara, una cosa que
si t'està dient,
no creguis,
porta't però... bé, eh? O sigui, sigues bo perquè és que després, bueno, si no, cremes a l'infern eternament.
I després hi ha aquella característica tan catalana, i aquí m'ho perdonareu, però que sempre m'ha cridat molt l'atenció d'aquesta cosa de dir, mira, aquesta persona m'està estafant, però jo sé que m'està estafant.
Ahà.
Però jo sóc molt intel·ligent i molt llest perquè sé que en el fons m'està estafant. Però permets aquesta estafa perquè consideres que, si no, t'has de conformar perquè no vols problemes, no? I ets bona persona i acceptes que t'estan estafant, tot i que ets intel·ligent perquè t'estàs permet... O sigui, perquè ets conscient de tot el que passa, no? O sigui, l'estoïcisme com a forma de bondat, també, no? Que trobo que és bastant habitual.
Deixar-te prendre el pèl. Aparentment.
Aparentment. Tu saps que no te l'estan prenent perquè ets conscient.